dia a tothom i benvinguts a l'Espai al Planeta. Avui tenim amb nosaltres el Josep Miró, que... Ai, perdó, Josep Ramon. El Josep Ramon Miró, que ja va venir amb nosaltres al primer espai que vam fer d'aquesta temporada. El mes passat no va poder venir perquè el trànsit no el va deixar arribar a temps i avui torna a estar amb nosaltres. Entre els dos intentarem parlar d'alguns temes que pensem que són prou d'actualitat, com és el de la Carta del Paisatge. Parlarem també de la cimera que hi ha hagut darrerament a Mont-real. I després, també si ens dona temps, comentarem una mica tota la qüestió del consum en aquestes diades nadalenques. Bon dia, Josep Ramon.
Bon dia.
Bé, l'octubre, quan vas estar aquí amb nosaltres, ja vam començar a encetar una mica tot el tema de la Carta del Paisatge i ens vas donar alguns trets de en què consistia aquesta Carta del Paisatge. Però bé, potser que fem una miqueta de memòria i ens tornis a fer quatre pinzellades d'en què consisteix, perquè si no tenim mal entès, ara, abans d'acabar l'any, el Consell Comarcal del Priorat ha de sotmetre a discussió política aquesta carta.
Sí, sí.
I aleshores potser valdria la pena, no?, que ho comentéssim
farem
una mica.
Farem una mica de repàs, no? Doncs, bueno, la Carta de Paisatge és un document informatiu i a la vegada també és un document normatiu de sobre com s'han de fer les coses al Priorat a partir de llavors amb referència, doncs, a l'actuació sobre el paisatge. Llavors hi haurà unes lleis sobre com s'han de bancar els terrenys, unes lleis sobre com s'han de fer les edificacions, sobre delimitació d'àrees, doncs, que es pot urbanitzar i àrees que no es pot urbanitzar. Doncs és un seguit de lleis, no? Primer, el que s'està discutint ara, doncs, seria la part informativa, que parla, doncs, sobre el paisatge del Priorat, els tipus de paisatge, doncs, el que ha fomentat aquesta carta, i després seria la part ja normativa, doncs, que foren ja, doncs, aplicacions, doncs, que els ajuntaments han de tenir en compte a l'hora de fer segons quines actuacions.
I aleshores, ara en aquests moments, saps si ja s'ha començat a discutir a nivell de Consell Comarcal?
Doncs, com han pogut llegir, doncs, els diaris, doncs actualment s'està parlant de la fase aquesta informativa. I ja comença a haver ja estirarronces per part de Convergència i Unió i per part d'Independents sobre alguns punts de la carta, que uns els sembla d'una manera, els altres els sembla d'una altra, però la carta pròpiament dita, la normativa, doncs encara no s'ha arribat a discutir. I és una cosa una mica lenta, la meva manera de veure, i probablement hi ha interessos, doncs, detrás de fer una lent, no? Però de totes maneres, des de la Generalitat tenim constància de que es vol accelerar el tema, perquè és un tema important, no? Perquè Catalunya, doncs, no només el Priorat, sinó tot Catalunya s'ha de regular el tema del paisatge de manera que no tothom pugui fer el que vulgui tot arreu, no com s'està fent una mica ara actualment.
I hi ha alguna data límit? Perquè, clar, això es pot anar allargant i potser no arribarem mai a veure-la.
Clar, la data límit l'han de posar els polítics, no? Vull dir, l'actual Consell Comarcal és el que ha de marcar la pauta. Des de la Generalitat suposo que també es marca una certa pauta, una certa, de dir, espavileus, però és el Consell Comarcal el que ha de dir, doncs, a partir d'aquest dia, doncs, se fa discussió i s'aprova aquesta primera part i després se fa l'altra. Però, clar, tot va, se veu que va molt lent, no? Vull dir, hauria d'haver sortit ja a finals d'any, com a mínim, s'hauria d'haver discutit aquesta part informativa.
I des de la plataforma s'està fent alguna actuació per donar a conèixer aquesta Carta del Paisatge o per això, no?, per veure si realment la gent s'implica una mica i fa alguna mica de pressió, doncs, perquè això es tiri endavant?
Bueno, de la plataforma pensem que els polítics han de fer la seva feina, no? Vull dir, ara que la Carta de Paisatge està al Consell Comarcal, els polítics han de tirar endavant. Però, clar, el paisatge no és dels polítics, no? El paisatge és de la comarca i el paisatge, doncs, el disfrutem tots els que venim, tots els que hi estem i tothom disfruta del paisatge. Per tant, el paisatge és algo que la gent s'ha d'implicar una mica més, no? Llavors, la plataforma, pensem que... Vull dir, estem intentant pensar una manera d'implicar la gent, que la gent se senti el seu el paisatge, perquè realment és seu, i participi. Llavors està fent un manifest sobre el paisatge que s'està redactant perquè es pugui signar tothom qui vulgui, Llavors també hem pensat, de cara a la primavera o l'estiu, fer unes jornades sobre paisatge, on convidaríem personalitats de tot tipus, entre polítics, experts en el paisatge de la Universitat de Girona, gent doncs, que es pugui fer un col·loqui divers sobre el paisatge i que la gent d'arreu del món sàpiga que al Priorat hi ha un bon paisatge. Perquè molta gent, fins i tot la gent d'aquí, no és conscient del valor del paisatge del Priorat, que és únic, realment és únic.
Jo, ara comentant això de que hi ha gent que no ho coneix, a vegades m'he trobat amb persones d'aquí, de la mateixa comarca, que et diuen, no, és que jo no hi he estat mai ni Ulldemolins o no hi he estat mai a Margalef, i dius, com és possible, no? Estan vivint aquí, sí, que són gent que han nascut aquí i que no coneguin els pobles de la mateixa comarca, quan això no t'endinses cap dins el Priorat i el paisatge és preciós.
És únic, el paisatge del Priorat per mi és dels paisatges més bonics de Catalunya. El problema que tenim, no tenim artistes que ens plasmin aquest paisatge, no? I que ens siguin internacionals, no? Normalment es parla del paisatge de la Garrotxa o es parla del paisatge de l'Empordà, que són molt bonics també, però es deixa de banda aquest paisatge del sud, que és, vull dir, és indescriptible, és fantàstic. I nosaltres volem que amb aquestes jornades intentar posar de manifest doncs, que aquest paisatge existeix, i que la gent el conegui i que en parli i que se l'estimi, que és el principal.
Sí, sí. Bé, canviant i així una mica de tema, perquè o tu volies aclarir alguna cosa més sobre la carta del paisatge?
No, jo crec que és el que s'ha de fer amb màxim èmfasi entre és que els polítics facin la seva feina, no? Vull dir, la comarca i el Priorat és bonic, no? I el paisatge existeix, doncs ara toca que els polítics el facin existir una mica més, que és la seva feina.
Molt bé. Allí es va acabar la cimera de Mont-real per valorar el protocol de Kyoto sobre les emissions de CO2. Tot això ja està molt sentit i últimament doncs, això els mitjans de comunicació n'estan parlant moltíssim per tota la influència sobre el canvi climàtic. I aleshores també s'ha dit que Espanya és un dels països que menys ha reduït l'emissió de CO2, cosa que en els acords aquests doncs s'havia arribat amb uns acords doncs, com
sí, sí.
Que realment s'havia en una data determinada s'havia doncs, d'anar reduint i arribar amb uns mínims. El que passa que hi ha països que s'hi han negat, com és per exemple els Estats Units, no? Que no tothom, perquè segons diuen els mitjans de comunicació, doncs hi ha ajuntaments, hi ha alcaldes que realment veuen la necessitat d'arribar amb aquests acords, però bé, el que és una mica potser més punyent no és de que Espanya sigui un país que encara estiguem emetent tant de CO2.
Sí.
Aleshores, no sé, des del teu punt de vista, què et sembla? Quines són les actuacions que potser caldria fer més immediates davant d'una cosa així?
Jo crec que a Espanya el problema principal és un problema de conscienciació de la població. Per exemple, a Espanya s'ha invertit molt en energies renovables, principalment l'eòlica, però mai s'ha parlat de l'energia eòlica com una energia... O sigui, s'ha parlat de l'energia eòlica des d'un punt de vista més economicista que no pas d'un punt de vista ecològic. Llavors el que s'ha fet és dir... Oh, un parc eòlic salva la vida d'un poble, però mai s'ha parlat del que un parc eòlic el que ha de fer és reduir els CO2. Però abans de reduir el CO2, el primer que s'ha de fer és conscienciar les persones de que ells han de ser responsables també d'aquesta reducció de CO2. Llavors, clar, la manera d'instaurar l'energia eòlica, per exemple, o les energies renovables d'aquest país, ha estat sempre parlar de macrocentrals. Llavors, la macrocentral és molt còmoda. Tu tens una muntanya, venen uns grans empresaris que els és igual construir parcs eòlics, que construir Port d'Aventura, que construir Marina d'Or, i ells allí planten 60 aerogeneradors. I tu només cal pensar que cada final d'any reps unes quantes pessetes. Clar, això ecològic no en té res. Potser farem el més útil que cada poble i cada ciutat a les seves cases tinguin unes plaques solars. Els pobles que puguin tinguin uns petits parcs eòlics. Llavors, gairebé la totalitat de la població tindria que ella mateixa s'autogestiona l'electricitat. Llavors, ella mateixa, com que té un benefici sobre aquella electricitat, també s'espavila a gastar molt menys. I llavors se crea una consciència ecològica que fa funcionar després a Kyoto. Després, què de les empreses, no? Doncs, bueno, les empreses el que s'ha de fer és, com que faran una energia bruta perquè necessiten molta més i de molta més intensitat, doncs, bueno, se les penalitza el malgasto. Llavors sí que seria una cosa seriosa. Perquè ara el que passa és que, bueno, ens llimpiem la consciència amb les energies renovables, però realment no tenim ningú la consciència ecologista, ningú l'aplica. L'altre problema, gran problema d'aquest país és el transport. Vull dir, corrues i corrues de camions van des d'Andalusia fins a França. Vull dir, jo crec que si els pugem tots en un tren, amb una locomotora sola en tindríem prou per arrossegar-los tots, però no. És aquesta tendència, doncs, al nostre país explotar al màxim les coses, m'entens? Clar, la nostra economia sempre es basa sobre el despilfarro, i això no pot ser. Si no anem bé, per això som els últims de Kyoto, perquè no fem les coses amb consciència ecològica.
Sí, perquè hi ha països com Alemanya i aquests països que també estan molt desenvolupats, més que aquí inclús.
Sí, però som molt més conscients.
I clar, ho
tenim. Allà hi ha consciència ecològica. Alemanya, jo sé que hi ha pobles, hi ha comarques que són autosuficients elèctricament i no depenen de red elèctrica, m'entens, del nacional, perquè ells tenen els seus parcs eòlics, tenen les seves plaques solars, i ells mateixos s'autogestionen l'electricitat. Això és fantàstic. I això, la comarca del Priorat, crec jo que podria ser una comarca d'aquestes que podria ser autogestionable. Tenim mini pantans que podríem fer mini hidràulica. Tenim moltíssima biomassa per generar electricitat, perquè entre els olivers, la rama dels olivers, les fulles, quan després tens els pinyols, tens el raïm, tens la barrusca, tens la sansa, ho tens tot. Vull dir, tens moltes coses per crear electricitat. Tens mini parcs eòlics, n'hi podries posar. Tens plaques solars, però hi pensa ningú en això? No. Es pensa en parc eòlic igual a diners i prou. Això, ecologista, això no ho és gens, gens.
Fins i tot avui sentíem a les notícies que amb Gallinassa...
Sí, acabo d'escoltar ara mateix.
Sí, sí, estaven intentant produir electricitat a partir de
Gallinassa. Hi ha una empresa que vol fer una central de Gallinassa al Baix Maestrat que cremarà Gallinassa. Clar, això és una cosa bona sempre que la gallinassa sigui correcta, perquè moltes vegades la gallina, com que hi alimentem malament els animals a les granges,
és un cercle,
fa una mica
no?
de por a vegades aquestes coses. No s'hauria de controlar, no, que les emissions de dioxines i tot això siguin controlables.
Clar.
Sempre s'ha de tindre consciència. És molt fàcil fer una empresa i després carregar-t'ho tot en nom de l'ecologisme. No, siguem conscients de les coses. La consciència és el principal. Sense consciència no hi ha res, no hi ha ecologisme. Encara que tu posis el que vulguis.
Sí, no. El que està clar és que no es pot tampoc tirar el dret, les coses s'han de planificar, s'han d'analitzar
i cadascú ha de ser responsable del seu propi consum d'energia, llavors les coses començaran a anar a funcionar bé.
Molt bé, i parlant de consum, encara que no sigui només d'energia, ja que venen ara les festes nadalenques i bé, ja ho veieu, no?, que darrerament els mitjans de comunicacions estan ja taladrant amb la qüestió de la publicitat, de què s'ha de consumir, s'ha de comprar. Potser que parlem una mica d'això, no?, del consum en aquestes dates, perquè això, tots aprenguem a fer un consum una mica responsable, i sabent què és el que realment hem de comprar o podem comprar, perquè exacte. Aquesta també és l'altra vessant, no?, la qüestió de potser estirar més el braç que la màniga, com diem moltes vegades, i potser que ens aturem i pensem realment què és el que podem fer i el que no.
Exactament.
Tant per la nostra butxaca com pel que representa a nivell mediambiental. Tu com ho veus, això?
Jo veig que ha arribat a un punt que les persones ja no consumim gairebé, sinó que estem contínuament estan envaïts de trastos que ni els utilitzem moltes vegades. I puguem arribar a tindre un consum de qualitat i un consum bo, perquè tenim prou tecnologia per arribar a un punt de que tu consumeixes un producte que pots fer anar molts anys. No, les persones ara agafem i comprem una cosa, si ens encansem, fora, comprem una altra, ens encansem, fora. Vull dir, això arriba a un punt que no disfrutes tu el que estàs consumint. Perquè, per exemple, tu compres, jo què sé, per Nadal molta gent se compren teles, no? Clar, tu tens una tele, no? La tele que et podria durar 1000 anys. Però clar, després de 2 dies entra una altra tele que té una altra cosa. Ja que després, entens, si tu no estàs creant només brossa. El Però aquella tele, amb la tecnologia que hi ha avui en dia, tu et podria durar 1.000 anys. Perquè, clar, el dia abans sí que les teles anaven amb làmperes, anaven amb de coses que s'espatllaven, però l'electricitat, l'electrònica avui en dia pot durar 1.000 anys. Però no, ells tendeixen a que tu consumeixis ràpid. Llavors, clar, la tecnologia no està al servei de l'ecologisme, en aquest cas. Està al servei del consumisme. I ja ho creien expressament. I clar, jo crec que el consum bo és el consum de que tu no pots deixar de consumir. Consumir en part és bo, perquè tu doncs estàs alimentant amb uns empreses que tenen unes evolucions tecnològiques i això és bo. El que crec que no és bo és consumir sense mirar i que et facin consumir sense mirar. M'entens? Vull dir, és bo, doncs, tu tindre una tele, llavors tu pots afegir una cosa, però és que avui en dia vas a buscar serveis tècnics i és difícil, fins i tot. A Barcelona és difícil trobar serveis tècnics de les coses. Per què? Perquè la gent, quan se n'ha cansat, ho tira a la basura.
No, no, és que de vegades els mateixos tècnics et diuen és que costarà més la reparació, sí, que comprar-ne un de nou.
Exactament. Però jo crec que nosaltres, si tinguéssim una consciència, diguéssim, tu repara-ho, m'entens? Que em costa més, això s'hauria de després veure, perquè clar, vull dir, aquella tele que jo llanço és una energia que allí està latent, que jo l'estic tirant a la basura. Però aquella energia podria donar molta més fruit, m'entens?
No, no, a més, les muntanyes de deixalles van creixent contínuament.
Exactament, però una tele, si tu inverteixes aquella tele 1.000 watts d'energia per construir-la, si tu la llances a mig just, l'estàs llançant 500, m'entens? Vull dir, clar, quan se tenen en compte l'energia, s'ha de tindre en compte en global les coses. Clar, el consum és bo, tu compres una televisió, tu estàs fent evolucionar, tu estàs fent moure el mercat, però el que no és bo és una tele cada 2 segons, que és el problema principal.
Sí, sí, i el problema és aquest, que abans de comprar, realment, pensar si realment allò ho necessitem o no.
Sí.
Una mica la consciència aquesta.
Exactament, exactament. És que hi ha gent que compra sense pensar, no? I després no li fa falta realment aquella cosa. Vull dir, jo com que des de petit ja moltes coses no tenia i els jugats que tenia els tenia justets, me costa moltes vegades pensar com hi ha gent que té tant que ho avorreix, no? És impensable això. Però és que realment és així. Avui en dia la gent consumeix tant i els crios els omple de joguets que no saben en quin han de jugar i després se'ls trenquen i els llancen. Vull dir, això ja crea la primera consciència antiecològica, m'entens? La gent té tant que no ho valora. La gent té el territori que es pensa que és seu i no el valora, m'entens? L'educació ha de començar de zero. El problema ecològic no és un problema local de l'ecologia, és un problema global de manera d'actuar del segle XX. Entens? La gent anem molt llançats, massa llançats.
Sí, sí. Però bé, jo penso que a poc també les coses, si tots som conscients i anem fent una mica com de taca d'oli,
sí,
i mira, si un dia s'hi apunta en aquest, una mica a fer aquesta xarxa, doncs entre tots podem canviar algunes coses.
Ojalà.
Bé, doncs ja se'ns ha acabat el temps d'aquest espai i ara, com que tu has comentat també que l'important és l'etapa aquesta de l'infància, de l'educació, doncs ja donarem pas a l'espai següent, que és l'art d'educar.
Molt bé, doncs.